El professor Eduard Bonet acaba de publicar el llibre Gabriel Ferrater i Robert Musil, entre les ciències i les lletres. Per parlar-ne el tenim avui aquí. Bon dia, senyor Bonet.
Bon dia.
Presentem-lo abans de formació matemàtica. Eduard Bonet ha estat professor a 3 universitats, actualment a ESADE, on imparteix cursos de lògica, retòrica, narratives i epistemologia de les ciències de gestió. Però la vida d'Eduard Bonet està marcada també per la poesia, perquè el 1968, si ho tenim ben entès, va conèixer Gabriel Ferrater, amb qui va mantenir una amistat fins a la mort del poeta l'any 1972. Senyor Bonet, parlem una mica d'aquest llibre que acaba de publicar. Què s'hi pot llegir en aquest llibre?
El llibre és un... té moltes coses. Algunes persones han dit que són 3 o 4 llibres diferents en un sol llibre, i potser és veritat. En primer lloc, hi ha records meus de Gabriel Ferrater, anècdotes, com vivia a Sant Cugat, moltes coses que crec que són importants per anar dibuixant una mica més bé la figura de Gabriel Ferrater. Després hi ha una altra part important, i aquest és un dels objectes del llibre. Gabriel Ferrater havia fet alguns estudis de matemàtica, no va acabar la carrera i pràcticament no va passar d'algunes assignatures de primer i segon, però ell sempre va continuant interessant-se per la matemàtica. Ell sempre ha dit i va dir que la matemàtica, la formació matemàtica era molt important a la seva mentalitat. Tothom ho ha volgut ignorar, s'ha deixat de banda completament, i jo crec que si volem entendre una mica a fons Gabriel Ferrater és important recuperar aquests aspectes. Aleshores, en aquesta línia, una finalitat del llibre és ressaltar tots aquests aspectes de Gabriel Ferrater, el seu interès per la matemàtica. En aquest sentit, em sembla que em vaig passar una mica, però bé, això tampoc té massa importància, perquè en els anys 60 la matemàtica moderna va constituir un fenomen interessantíssim, o sigui, jo crec, un dels moviments culturals més importants del segle XX. I recordant què era la matemàtica moderna, quina estructura tenia, etc., en el llibre pràcticament hi he posat un llibret, un curs bàsic de les idees de matemàtica moderna.
Ens podria exemplificar aquesta presència de la matemàtica en la poesia de Ferrater?
A veure, una cosa és amb la poesia directament i l'altra és amb la mentalitat seva, que és una cosa molt més bàsica, molt més general. Si anem a mirar aspectes superficials, jo diria quasi petites ironies, recordin que un llibre de Gabriel Ferrater, un llibre de poesia, es titula La teoria dels cossos, i la teoria dels cossos és una teoria matemàtica, perquè això quedés ben clar, i no se refereix als cossos físics, sinó que se refereix a una teoria d'àlgebra moderna, que no té res a veure amb la matèria ni amb els cossos. Bé, Gabriel Ferrater agafa aquest títol per un llibre de poemes, jugant amb aquesta ironia. Per una banda, naturalment, els poemes parlen dels cossos dels homes i les dones, i per altra, ell fa la ironia d'associar-ho amb els cossos algebraics. És un pur divertiment, i perquè aquest divertiment quedi clar, en cada part, són 3 parts del llibre La teoria dels cossos, Gabriel Ferrater hi posa unes formes d'àlgebra. Perquè ens n'entarem de la seva intenció. La cosa no passa d'aquí, és simplement una manifestació també de dir, jo sé matemàtica, jo tinc una formació matemàtica. Amb altres temes, no en la poesia, però per exemple amb la crítica d'art, crítica de pintura, sí que hi ha alguns moments en què transllueix la seva formació matemàtica. Diu algunes coses que realment procedeixen de la seva visió geomètrica del món, que adquireix en un curs de matemàtica.
Creu, per tant, que és necessari tenir en compte aquesta formació matemàtica de Ferrater per entendre la seva obra?
No, a veure, entendre la seva obra estem parlant de nivells diferents. Entendre els seus poemes no requereix res d'això. Entendre, llegir-los, fruir-los i està fer-nos aquests poemes nostres no requereix aquest aspecte de formació matemàtica. Però si el nostre tema és no només entendre aquests poemes, fer-los nostres, sinó que el nostre tema és conèixer a fons la mentalitat de Gabriel Ferrater. I la mentalitat de Gabriel Ferrater té molts aspectes, perquè Gabriel Ferrater té diferents etapes a la seva vida. L'etapa en què estudia matemàtica, l'etapa en què es dedica a crítica d'art i pintura, en la qual també dibuixa i pinta. L'etapa en què es dedica a la literatura, a la traducció, que és assessor literari, director literari d'editorials, l'etapa en què es concentra bàsicament a la poesia, l'etapa en què fa recerca lingüística. Gabriel Ferrater és important en la investigació lingüística. Per tant, si volem entendre la seva personalitat en tota aquesta complexitat, sí que és important entendre el tema de la seva relació amb la matemàtica. Per ell hi ha un tema bàsic, i en el llibre és tractat, perquè ell em va publicar un article a Serra d'Hort, no recordo a quin any, però en una època bastant antiga, sobre les dues cultures, en què es queixa d'aquesta divisió que per una banda hi ha la literatura científica i per altra banda les lletres, literatura entesa en el sentit clàssic, i que normalment doncs, són dos mons que no es comuniquen. Aquest és un dels grans temes de Gabriel Ferrater, és a dir, la seva oposició en aquesta situació. No admet que això ho hem de donar com un fet contra el qual no s'hi pugui fer res, i d'alguna manera és també un argument del llibre. Quan el llibre parla de entre la ciència, el títol del llibre parla entre les ciències i les lletres, clarament doncs, és aquesta discussió de superar les dues cultures.
Perquè si ens fixem també en el títol del llibre, es parla de Robert Musil, aquest escriptor alemany. Aquesta relació de Ferrater i Musil, com l'explica?
A veure, relació directa entre ells no n'hi ha cap, són personatges de dues èpoques diferents. Robert Musil neix el 1880, mor en el 42, em sembla. Gabriel Ferrater neix el 22, mor el 72. Tant ni geogràficament ni cronològicament hi ha cap relació entre ells. La relació és d'identificació. Apareix en els anys 60, almenys ens arriba aquí, el llibre, la gran novel·la de Robert Musil, L'home sense qualitats, en la qual el protagonista és un matemàtic. I aleshores Gabriel Ferrater s'identifica profundament amb Robert Musil, s'identifica profundament amb el protagonista de la novel·la, L'home sense qualitats. Aquest és el punt de contacte, diria, entre els dos. Per tant, és aquesta associació d'idees. El fet de que el Gabriel Ferrater expressés una gran admiració per Robert Musil, com també la va expressar per molts altres autors, sens dubte, però en aquest cas reflecteix alguns aspectes de la seva personalitat. A mi m'ha semblat que entenem bé Gabriel Ferrater en tota la seva complexitat si també pensem en Robert Musil. Jo crec que és aquest paral·lelisme d'entrar per al món de les ciències, passar al món de les lletres, que ens dona un bon model de un prototip d'intel·lectual com és Gabriel Ferrater.
Ja per anar acabant, senyor Bonet, aquesta figura de Gabriel Ferrater creu que és prou valorada i que està en el seu lloc dintre de...
En part no ho sé ara com la gent ho veu, però sí que hi ha una cosa important. Actualment Gabriel Ferrater és llegit. És a dir, sobretot les noves generacions llegeixen molts poemes de Gabriel Ferrater. En aquest sentit és valorat. Ara, què ha passat? Perquè estem parlant ja pràcticament de 40 anys, no? des de, que el vaig conèixer fins ara, sí, són ja 40 anys. I jo crec que Gabriel Ferreter ha tingut, per ser valorat, dos problemes. Un és que per la mateixa complexitat és difícil valorar-ho en totes les seves dimensions. I per tant, i moltes vegades és valorat per gent més petita. I aleshores, en aquest sentit, jo crec que moltes visions crítiques de Gabriel Ferreter l'han disminuït. També hi ha un altre problema. Gabriel Ferreter bevia, i això molta gent i es va suïcidar. I per molta gent això ja ho explica tot i redueix tota la personalitat en aquests aspectes. Jo crec que això és un error molt greu. Tampoc ningú parla dels esforços que va fer per deixar la beguda i de la cirrosis que tenia, etc. Per tant, el tema aquest per algunes persones ha servit per deixar-lo de banda, té més importància, és una persona que bevia, deixem-ho. I en canvi d'altres, per posar-lo amb un esperit romàntic que domina encara el nostre temps, era un gran poeta perquè bevia. Jo crec que aquests són dos errors que s'han d'evitar i intentar conèixer-lo amb tota la seva personalitat, no? En quant a la valoració, també hi ha un altre aspecte, nacional o internacional. Publicar en llengua catalana té les seves limitacions. Si ell hagués sigut un poeta anglès, segurament seria molt i molt més reconegut. Ara, hi ha aquí una anècdota molt clara que ens dona un valor de Gabriel Ferreter. És el seu llibre, el recull de tota l'obra poètica, a Les dones i el dies, ha estat traduït i publicat en anglès, Women and Days, i la publicació en anglès, bilingüe, porta un pròleg del Seamus Heaney, que és un Premi Nobel de Literatura. Per tant, els poemes de Gabriel Ferreter van a ser llegits, comentats amb interès, en cercles en què participava Arthur Ferry, el traductor, i participava el Seamus, que és el Premi Nobel. Jo crec que aquí ens dona un valor de la poesia de Gabriel Ferreter, que, com he dit, si hagués estat un poeta anglès, seria molt i molt i molt més conegut.
Molt bé, doncs, professor Eduard Bonet, autor d'aquest llibre, Gabriel Ferreter i Robert Musil, Entre les ciències i les lletres. Esperem que aquest llibre serveixi per aprofundir encara més en el coneixement d'aquest poeta. Moltes gràcies per atendre a Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia. Gràcies.